Bona tarda, senyores i senyors. Com totes les setmanes, us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comencem el Converses. Aquest dissabte és l'últim Converses d'aquesta temporada. Si ens ho permeteu, marxem de vacances, que ja crec que sobretot els col·laboradors del programa se'ls han guanyat ben bé, i tornarem al mes de setembre. Amenacem amb tornar, vull dir que a piadet, al voltant de l'11 de setembre, recuperarem de nou el Converses aquí mateix. I l'últim Converses d'aquesta temporada el farem amb el Manel Manchón, de Metrópoli Abierta. Molt bona tarda, Manel.
Bona tarda.
La Iva Anguera, periodista. Molt bona tarda, Iva.
Hola, bona tarda.
I el Juan Carlos Valero, BC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos, benvingut.
Hola, bona tarda, ben trobat.
Ben trobats i ben avinguts tots plegats, Convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Manuel Reyes. Bona tarda, bones tardes.
Hola, molt bona tarda.
Ell és el president del Partit Popular Barcelona i també, per qui no ho sàpiga, que crec que és molt poca gent que no ho sap, alcalde de Castelldefels, aquesta ciutat costanera de Barcelona. Jo, la primera pregunta, deia, població turística a l'estiu sobretot, però abans de començar el programa deia, no, Losada és tot l'any que és turística, perquè som ja la gent que no vol Barcelona, que és molta, venen cap a Castelldefels, veritat?
Sí. Bueno, avui mateix tenim precisament el desembarcament dels pirates, d'aquí a unes hores ens trobem en les festes del mar, que són molt agraïdes i molta gent doncs ve a visitar-nos i a gaudir d'aquestes dates i d'aquesta festa, però és cert, no? Castelldefels ja és residència tot l'any per a moltes persones, ja són més de 70.000 els habitants que tenim a la nostra ciutat, però també és una destinació turística que ja no és estacional, aquí la gent ve per gaudir de l'esport, per gaudir d'una estada en família, del turisme de convencions, i per tant afortunadament doncs això dona molts jocs de feina a molts veïns de la nostra ciutat.
Molt bé, i sempre que parlem de turisme, de ciutats turístiques, Barcelona, Castelldefels i d'altres, la pregunta que ens fem sempre quan arriba aquesta època de l'any són dues qüestions: la seguretat ciutadana i el Top Manta. Anem per parts. Tema seguretat ciutadana. Quins nivells de seguretat ciutadana teniu a Castelldefels? Teniu molts amigos de lo ajeno, com es deia habitualment?
Bueno, amigos de lo ajeno ja a tot arreu, però sí que és cert que les dades que tenim de la darrera Junta de Seguretat, que van compartir dades amb Mossos d'Esquadra, Policia Local, Guàrdia Civil i Policia Nacional, les dades són positives per a la nostra ciutat, han baixat els delictes més d'un 6%, per tant estem molt millor que la resta de Catalunya, estem per sobre de la mitjana en reducció de delictes, i per tant aquesta és una molt bona notícia. També s'ha de dir que nosaltres hem fet un esforç molt important com a Ajuntament incrementant el nombre de policies. Aquest any s'han incorporat 8 agents nous de policia local, l'any passat 17, l'anterior 8, i per tant la nostra policia està creixent. Estem treballant també per construir una segona comissaria de la policia local que seria compartida amb Mossos d'Esquadra al passeig marítim de Castelldefels, i estem pendents de que el Departament de Territori ens doni els permisos adients per fer aquesta inversió, i per tant jo crec que es trobem en unes dades que són positives, que sempre es pot millorar una mica més, però estem en el bon camí.
Molt bé. I l'altra qüestió que li comentava és el Top Manta, un clàssic també de l'estiu que surt per tot arreu, a la costa de Tarragona, a Girona, per exemple, a Roses, per exemple, l'Ajuntament de Roses multa els qui compren material del Top Manta. A Castelldefels, com teniu el tema? El teniu controlat o descontrolat?
L'any passat de l'estiu va anar força bé, van fer un dispositiu policial que va funcionar molt bé. Aquest dispositiu ho estem repetint aquest any, i s'ha de dir que durant la major part del dia funciona molt bé i no hi ha Top Manta, però això, clar, nosaltres tenim 5 quilòmetres de platja i això no significa que puntualment hi pugui haver-hi Top Manta en algun moment del dia, perquè nosaltres també hem de garantir tota la seguretat a tota la ciutat, i per tant ja ens agradaria tindre més efectius. Nosaltres reclamem sempre que tenim l'oportunitat de que fa falta més Mossos d'Esquadra. Des del meu parer, no a la frontera, no a l'aeroport, no al port. Els Mossos d'Esquadra han de ser-hi al territori i especialment en l'àrea metropolitana, i per tant nosaltres continuem reivindicant i reclamant constantment més Mossos d'Esquadra, en aquest cas a la nostra ciutat, a Castelldefels.
Molt bé. Jo començo parlant de Castelldefels, del municipi, de l'Ajuntament, però suposo que els companys de taula tenen altres qüestions que... Ui, totes les mans aixecades. Anem per part.
Molt ràpid, i després intermentar.
Ara el secular.
No, sobre el tema dels Mossos. Perquè sí que és veritat que molts ajuntaments estan dient hi ha hagut una reacció de la Generalitat, estan col·laborant més. També a Castelldefels, o realment es diu i després no s'acaba de fer?
Bueno, la relació amb la consellera és positiva i parlem molt sovint. A més, tinc l'oportunitat de ser-hi al Parlament de Catalunya, i per tant, doncs aquesta relació s'ha de reconèixer, no? Però jo crec que en termes generals sí que fa falta aquests reforços. El departament s'ha compromès i bueno, nosaltres volem que aquest compromís després es transformi en una realitat, no? Per tant, doncs, ens agradaria que aquests Mossos que han promès hi siguin al territori, no? Jo tinc aquesta confiança, ho espero, ho desitjo, i a veure si és veritat.
Hem parlat de seguretat
i de, sobretot de la gestió de la seguretat, un altre dels grans problemes, sobretot a l'entorn metropolità, és l'habitatge. Vostè ho deia, Castelldefels ja és primera residència, ja no és una ciutat turística, és una ciutat més aviat, no sé si dormitori. Com està l'accés a l'habitatge a Castelldefels? I m'agradaria que ens valorés mesures que només s'apliquen de moment a Catalunya, com és el topall als preus del lloguer o les zones tensionades.
Bueno, la nostra ciutat és una ciutat de serveis, no? O sigui que és el que ara és primera residència, però encara tenim moltes cames llits hotelers i, per tant, vivim d'això, vivim del turisme, la restauració, el comerç. De fet, nosaltres tenim 500 restaurants i ara han sigut nomenats capital gastronòmica mundial. I això significa que ara juguem la Champions League de la gastronomia. A Espanya només Madrid, Barcelona i Castelldefels hi som en aquesta lliga. Només hi ha 26 ciutats a tot el món, on està Chicago, Lisboa, Montreal, i per tant nosaltres som una potència gastronòmica i ens dediquem a això, no? Per tant, vivim del turisme, però sí que és cert que el nostre terme municipal és petit, 12 quilòmetres quadrats, que durant els anys 80, 90 i principis del 2000 es va construir pràcticament tot i pràcticament no hi queda sol construïble a Castelldefels, i per tant, malgrat que a nosaltres ens agradaria, doncs, fer noves promocions i poder d'alguna manera augmentar l'oferta, la veritat és que a Castelldefels pràcticament no hi queda espai. Home, o fem com a Dubai i fem una palmera a la platja en residències, o serà molt difícil que Castelldefels hi pugui créixer, no? Queden petits desenvolupaments urbanístics, però això és molt complex. En el tema de l'habitatge, nosaltres sempre diem que s'ha de buscar una solució no local, no puntual, sinó que hem de buscar una solució en l'àmbit metropolità o també des de l'àmbit legislatiu. Els ajuntaments no tenim la capacitat per legislar, els ajuntaments no fan lleis, ho fa el Parlament Autonòmic i el Parlament Nacional, no? Per tant, jo li reclamo sempre, tant al govern de la Generalitat de Catalunya com al govern de Pedro Sánchez, que han de posar les eines perquè podem donar una solució a la gent que vol tindre accés a un habitatge, que hores d'ara és molt complicat a Castelldefels, a la resta de l'àrea metropolitana, a Barcelona i a la resta d'Espanya. Aquest és un problema real que preocupa a moltíssima gent, però malauradament no s'estan fent les coses. Tu parlaves del tema del topall. Estem veient com comunitats autònomes on no hi ha aquest topall, els preus creixen menys que creix a Catalunya. Per tant, a mi em sembla que aquesta mesura no és adient, no és adequada, no està funcionant, i des del meu parer el que hauria de fer el govern és donar seguretat jurídica per a aquelles persones que tenen dues, tres habitatges perquè s'ho han guanyat, perquè és l'esforç de la seva feina, i ara mateix tenen por de llogar aquests habitatges perquè potser deixaran de pagar o li ocuparan la casa, i per tant el que hem de fer és donar seguretat jurídica. Hem de fomentar també que es baixin els impostos a l'hora de comprar o de llogar un habitatge. Hem de donar també garanties i avals públics a aquells joves o gent no tan jove que vol també emancipar-se o que vol tindre, doncs, un habitatge que ho pugui fer, i sobretot també reduir la burocràcia, perquè si avui decidim fer una promoció, fins que aquesta promoció sigui una realitat, trigarà anys. I això, si tenim un problema ara, hem de buscar una solució ara, també en el curt termini.
Ja que parles del tema vivenda, el tema ocupes, com el viu a Castelldefels?
Bueno, això és un neguit que té la gent, no? Jo fa ja pràcticament un parell de mesos em van trucar una comunitat de veïns que estava molt amoïnada perquè havien tingut que suportar durant uns mesos a uns ocupes que feien la vida impossible a tota la comunitat. Aquests ocupes el van fer fora, i al cap de poques setmanes van vindre un altres ocupes per ocupar aquesta vivenda. A més, és que ho tenien tot planificat. Aquesta ocupació que jo estic parlant es va fer un 30 d'abril per la tarda. Jugava el Barça a la Champions, si no recordo malament. El dia següent era dijous, 1 de maig, festa. El dia 2, divendres, pont. No? I després tenies el cap de setmana. Per tant, què buscàvem? Doncs aprofitar que pràcticament molta gent ja havia marxat o la gent estava veient el futbol, per ficar-se a la casa, que passessin 4 o 5 dies i consolidar l'ocupació, no? Aquí va ser una actuació molt valenta tant de la policia local com del Mossos d'Esquadra, i per tant aquí he de reconèixer aquest treball conjunt, i afortunadament aquesta ocupació es va evitar a la meva ciutat, no? Però com aquestes, moltíssimes, que moltes vegades segurament ni ens arriba, no? Yeah. Per tant, és un neguit i una preocupació que té la gent de què passa si marxo de casa meva.
Valero, som-hi.
Sí, i precisament en aquesta ocupació crec que vostè va tenir una actuació personal, no? Sí. Es va es va personar, es va personar a la casa i va fer un albiol que es diu en Catalunya.
No? Bueno, no sé si un albiol o vaig fer un Reyes, però jo el que tenia clar...
Es va posar baix i va començar a cridar l'ocupa.
Em van trucar els veïns, jo vaig anar-hi presencialment, vaig veure la situació, jo li vaig parlar al que estaven ocupant, que estaven ocupant la casa, i em van dir, no, ocupant, no, si ja l'han ocupat, ja està ocupada, no? Home, jo crec que era... És que és reir-se en la cara de tothom, no?
I finalment,
doncs, l'actuació de Mossos d'Esquadra i Policia Local va funcionar i aquests ocupats van marxar, no? Però, home, és que fins a quin punt hem d'arribar, no? La gent estava molt amoïnada. Ja volien fer tors a la porta per evitar aquesta ocupació. Davant d'aquella vivenda hi havia una dona que estava embarassada, que jo estic convençut que anava a ficar-se també en aquesta casa. I a la cantonada una furgoneta que portava mobles. A veure, és que, és que alguns tenen una barra impressionant.
Bueno, hi ha una permissivitat que hi ha, no?
Jo volia tornar a l'aspecte amable, no?, de Castelldefels, ciutat de per gaudir, no?, de tota l'àrea metropolitana, no?, amb aquests 5 quilòmetres de platja. Perquè dintre d'aquesta Champions que ja juga Castelldefels en el marc de la gastronomia universal, també vol integrar-se en la xarxa de ciutats creatives de la UNESCO, no?, en la categoria de gastronomia, no? M'agradaria que expliqués una mica aquesta candidatura i després si continuarà amb el que va fer l'any passat del Passeig de la Fama amb ciutadans de l'Hospital, pràcticament tot el Barça, que viu a Castelldefels i fent aquestes activitats de promoció almenys a nivell nacional i fins i tot internacional, que tenen un cert impacte, no?
Sí. Bueno, en primer lloc, nosaltres ara som capital gastronòmica, com abans comentava. Aquesta setmana, el dilluns i el dimarts, van ser-hi a l'ambaixada d'Espanya a Berlín per presentar la nostra ciutat com una destinació turística sostenible. Vam parlar de les dunes que tenim a la platja per protegir dels temporals marítims i d'un projecte que tenim de recuperació d'una zona que era una antiga cantera i ara serà, en la transformació que farem, un gran parc que connectarà la platja en el parc natural del Garraf. I vam presentar també l'arròs de Castelldefels, que ho van poder tastar totes doncs, aquelles persones que estaven en aquella sessió a Berlín. Nosaltres volem projectar la nostra gastronomia i creiem en aquest projecte, anem de la mà del gremi de l'hostaleria de Castelldefels i ara doncs, volem també aspirar doncs, a aquest reconeixement universal a través de la UNESCO com a un destí de gastronòmic consolidat, no? Per tant, treballarem per aquesta candidatura l'any 2027, a veure si ho aconseguim, no? Aquí sí que també necessitem el recolzament del Ministeri, del Govern d'Espanya, a veure si ens en sortim en això, no? Però jo desitjo que en aquests temes puguem treballar plegats, no? I bueno...
El Passeig de la Fama.
Sí, l'any passat van començar van posar la primera estrella en el Ronaldinho i en el Joan Laporta, que va posar una estrella en nom del Barça, aprofitant la connexió que sempre ha tingut el Barça amb la nostra ciutat. De fet, s'ha de recordar que el primer president que va guanyar una lliga del Barça no va ser Joan Gamper, que no va guanyar ninguna, malauradament, sinó que va ser Arcadi Balaguer. Arcadi Balaguer va ser una persona molt important per a la nostra ciutat, perquè va ser la que va donar els terrenys on avui està l'Ajuntament de Castelldefels, va donar també els terrenys on està la parròquia principal de la nostra ciutat, la de Santa Maria, i els terrenys on hi havia una antiga escola, que ara es diu Edifici de la República, però això va ser en temps de Primo de Rivera i Alfonso XIII. Però bueno, són aquelles coses que a vegades no saps com li posen aquest nom, no? O sí que ho saps. Però bueno, la qüestió és que hi ha aquest vincle en el Barça i ara estem treballant en posar altres estrelles. No, encara no puc donar la premissa, però jo crec que molt aviat tindrem una altra estrella al Passeig Marítim de Castelldefels.
Però només de ciutadans que tenen relació...
Ha de tindre un vincle. Nosaltres volem que tingui un vincle a la nostra ciutat, és a dir, o ha sigut resident, o ha defensat la nostra ciutat en alguna cosa que sigui destacable, i sobretot que sigui una persona mundialment reconeguda, no? Perquè clar, nosaltres som una ciutat on cada estiu ve pràcticament 1.700.000 persones a visitar Castelldefels, doncs a mi m'agradaria que quan vegin l'estrella al Passeig Marítim, sigui d'Austràlia, sigui xinès, de Brasil o de qualsevol altre indret, reconegui la persona, no? Perquè si fent un tema més local, doncs pot quedar molt casolà, que quedarà molt bé, però ja no és el Passeig de les Estrelles, serà una altra cosa.
A banda, els jugadors de futbol tenen algun altre il·lustre, Lorenzo Quinn, per exemple.
Lorenzo Quinn, ara em sembla que ha marxat, però ha estat molts anys.
Molts els anys allí, no?
Continuen vivint a Castelldefels, sí, 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 sí.
Està arrelat. Iva,
hi ha un altre, sí, hi ha un altre debat que, a més ara de cara a l'estiu, s'ha tornat a posar sobre la taula i amb poques expectatives per les víctimes d'aquesta llei, que és el dels clubs marítims de platja. Castelldefels en té dos,
sí,
que sembla ser que estan ja sentenciats. Quina és la postura de l'Ajuntament? Hi ha gent que defensa que la platja ha de ser tota lliure i hi ha gent que defensa el recorregut, la història i els serveis d'aquests clubs marítims.
Sí, la veritat és que hem seguit molt, molt a prop les notícies del Club de Mar de Sitges, que hi havia una ordre d'enrocament fa poques setmanes, sí, i que hi ha unes mesures cautelaríssimes
i que
s'ha aturat. Veurem com acaba, no? La situació dels clubs de Castelldefels podia ser molt semblant. Nosaltres volem defensar, doncs, aquests emplaçaments. La nostra platja, afortunadament, és molt més gran que la de Sitges, també s'ha de dir. No només de llargada, dels 5 quilòmetres, sinó de l'amplada, que jo crec que és el tema més important, no? Nosaltres, en molts punts de la nostra platja, hi ha més de 100 metres, i per tant, si ens cenyim en el que diu la llei, des del nostre punt de vista, estarien salvats o es podria salvar pràcticament tot, no? Per tant, nosaltres hi farem costat, tant al Club Marítim com al Club Nàutic de Castelldefels, per buscar aquelles solucions, i si s'ha de fer alguna petita modificació, treballant que tingui l'impacte mínim, perquè per nosaltres aquestes instal·lacions són molt importants, són una destinació turística, però també una destinació també que estima els esports nàutics. Nosaltres hem sigut subseu dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 en el canal olímpic que tenim, i no hi ha millor canal olímpic que la mateixa platja de Castelldefels.
Molt bé, Manel.
Sí, jo li volia preguntar que hi ha una cosa que afecta tots els ajuntaments, si rebem moltes queixes dels alcaldes, que és que no poden utilitzar la seva tresoreria per fer determinats projectes que està demanant la pròpia ciutat i que tenen en els seus programes els alcaldes. Això va ser una llei del Partit Popular. En aquell moment, com la va valorar i com la valora ara, i què caldria fer per utilitzar aquests diners?
Clar, quan es va fer aquella llei, recordo la situació de crisi que vivia el nostre país. Veiem cada dia pràcticament en ulls temblorosos aquells homes de negre que venien d'Europa, no? i que volien, doncs, bueno, doncs, fiscalitzar tot el que feia el govern d'Espanya, i jo crec que el president Rajoy va fer lleis molt importants. La primera, posar ordre, perquè cada ajuntament anava per lliure i hi havia ajuntaments que tenien un deute que era una barbaritat, i per tant això s'havia de limitar en aquell moment, no? S'havia de posar unes regles de jocs que siguin homogènies per tothom, i això es va fer en un moment apropiat i va funcionar. Gràcies a aquella llei, quan va arribar la pandèmia, els ajuntaments tenien recursos per poder afrontar la pandèmia, i per tant això va funcionar, no? Probablement la situació avui dia ha canviat i alguna mesura es podria modificar o relaxar. Nosaltres en això sí que ens trobem, no? Però nosaltres vam defensar i continuem defensant que aquella llei era necessària, la de posar ordre, la de regular fins i tot els sous dels alcaldes. El que no podia ser és que hi haguessin alcaldes que guanyessin més que el president del govern, no? I que el sou ho decideixi el propi ple de l'Ajuntament. Bueno, tot això es va modificar, es va posar una mica d'ordre, es va limitar precisament el personal de confiança, es va tabular, i jo crec que això va funcionar, i que ha funcionat durant tots aquests anys. Aquestes mesures, algunes es poden relaxar, com és el tema de que si tu fas bé les coses, aquests diners que t'has estalviat ho puguis destinar a fer noves inversions, projectes que tu has proposat, que la teva ciutadania demana, i que, malauradament, aquests diners que tu has estalviat ho has de destinar ara mateix a amortitzar deute, no? Jo crec que això sí que es podria modificar, i per tant això no estem demanant, ho estem demanant. Però també demanem des de la Federació de Municipis d'Espanya i també l'altre dia al Parlament de Catalunya el finançament del món local, perquè aquí, clar, portem molts anys parlant sempre de la financiació de les comunitats autònomes i especialment de la nostra, però aquí dels ajuntaments, que són l'administració més propera, la que quan un ciutadà té un problema sempre va a l'ajuntament. Qualsevol ciutadà coneix perfectament quin és el seu alcalde o la seva alcaldessa, però no sé si és perquè Pedro Sánchez té molts ministres o ja té molts consellers que passen pel carrer i ningú saps qui són. És que no ho saps.
O no van a protestar les conselleries.
No, la gent no va a protestar a la conselleria.
Van a l'Ajuntament.
Ni als ministres, perquè primer, com que hi ha tants, és que no saben qui són, no? Però el teu alcalde o la teva alcaldessa sí que el coneixen, no? Per tant, tu vas a l'Ajuntament, demanes coses i moltes coses no depenen de l'Ajuntament. Parlaven de la seguretat. És que els ajuntaments fem aproximadament un 30% de les tasques de seguretat ciutadana. La seguretat ciutadana és competència autonòmica. Els Mossos d'Esquadra es van desplegar quan es va retirar la Policia Nacional. I des d'aquell moment, el Ministeri de l'Interior paga la nòmina. El salari base ho paga el Ministeri de l'Interior, dels Mossos d'Esquadra. Però si una part d'aquesta feina no la fan els Mossos, la fa la policia local, per què no paga el Ministeri a la policia local? Perquè fan aquesta tasca que no s'ha fet els Mossos, no? O el tema de les escoles bressol. És que hi ha moltes comunitats autònomes deixeu-me fer la cunya publicitària, governades pel PP, que l'educació entre 0 i 3 anys ja és gratuïta per tothom. Aquí a Catalunya estem parlant que l'I2 és gratuït, en teoria, però és que no és universal. És que jo veig cada any les demandes que hi ha de places i fa falta places. És que no pot la Generalitat de Catalunya traspassar el problema als ajuntaments, que les escoles bressol les construeixi i les pagui els ajuntaments i la nòmina dels professors, quan la competència d'educació és de la Generalitat de Catalunya.
I sense diners.
I sense diners.
Sense
no?
diners.
Clar, per tant, home, jo crec que sempre es parla del tema de finançament. Aquí també es tractaria de parlar dels ajuntaments, que al final són els que donen la cara en moltes de les coses que no són competència nostra.
Jo vull parlar ara d'un tema polèmic, que vostè és protagonista d'ell, l'ampliació de l'aeroport del Prat. Hi ha unanimitat dins del seu partit, el Partit Popular, en què l'ampliació s'ha de tirar endavant. Però vostè ha aixecat la mà el dijous que va anar al Parlament i també ho va deixar molt clar, que vostè no està d'acord amb aquest projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat, i ja pot dir el que vulgui el seu partit, que vostè es mantindrà ferm en que no aquesta ampliació. Per què no, senyor Reyes?
A mi va trucar el president Illa i el matí que anava a presentar el projecte d'ampliació. I jo li vaig agrair aquesta trucada, però m'hagués agradat molt més, o li hagués agraït molt més, no que em truqui per explicar que presentarà un projecte als mitjans de comunicació, sinó que em convidi a treballar plegats, en trobar fórmules. A mi m'han presentat un projecte, no m'han deixat participar de la solució del projecte. Al món local no hem participat, hem trobat una proposta que des del meu punt de vista, des del meu parer, no és positiva per Castelldefels. Són el municipi més afectat per sobrevols dels avions i, per tant, jo li vaig dir al president Illa que no m'agrada la seva proposta, però és que tampoc m'agrada que el meu partit, quan es parla del tema de l'ampliació, jo no puc compartir això. Jo sóc respectuós i comparteixo evidentment els valors del meu partit i m'estimo el meu partit i milito en el meu partit, però per sobre de la militància els alcaldes ens devem als nostres veïns, als que s'han votat i als que no s'han votat. I jo, si tinc que escollir, sempre escolliré Castelldefels per sobre de tot, per sobre del meu partit polític, del meu equip de futbol o de qualsevol altra cosa. Els meus veïns van per sobre i, per tant, la meva posició, i no pot ser una altra, de dir no a l'ampliació per aquests motius, perquè afecta greument a la salut de les persones. En la presentació que em va fer la consellera de Territori va fer un munt de fulles presentant les bondats d'aquesta ampliació de l'aeroport i especialment fent èmfasis en l'afectació que té sobre la zona cepa del Prat, amb tota la intencionalitat política de convèncer l'Ajuntament del Prat de les bondats d'aquesta ampliació. Fulles i fulles per parlar de les aus, per parlar de l'afectació
però
de la salut de les persones, ni una fulla ni una línia, no? I jo li vaig recriminar això a la consellera de Territori. És que està molt bé que diguis que per cada hectàrea afectada de la zona cepa compraràs 10 més, 10 hectàrees noves, però i de la salut de les persones, això no te'l preocupa? No? Per tant, l'altre dia, de fet, una pregunta que va formular Esquerra Republicana i que contesta la consellera de Salut, per cert, que hi viu a Castelldefels, ella va explicar també que té el cor dividit i que, clar, com a veïna de Castelldefels, la consellera tampoc ho veu massa clar.
No? Va demanar que hi hagi menys vols, la consellera de Salut.
Bueno, jo vull que Catalunya creixi. I jo vull el desenvolupament.
Llavors, què hem de fer amb l'aeroport?
I el desenvolupament econòmic. I jo vull que vinguin turistes al nostre territori, que deixin calés, però jo vull un turisme de qualitat i el creixement econòmic de Catalunya no només és creixement econòmic de Barcelona, el creixement pot ser compartit. El creixement econòmic de Catalunya també es pot desenvolupar a Girona, a Reus, a Lleida.
Vostè no? veuria bé doncs una ampliació.
És un model aeroportuari molt semblant al que té Londres. I tu aterres a 60 quilòmetres a Stansted, a Luton, a Gatwick, agafes un Gatwick Express i vas a Victoria Station en pocs minuts. Aquí és que la via del tren d'alta velocitat passa pel costat de l'aeroport de Reus. És que van fer la parada del Camp de Tarragona enmig d'un lloc que pràcticament no hi havia res, que la podien haver posat directament al costat de l'aeroport. La intermodalitat, i per tant determinats vols podrien anar a Reus o a Girona i altres vols a Barcelona. Jo vull aquest creixement compartit en el territori, i això també aniria molt bé pel tema de la vivenda, perquè abans parlaven de la pressió que tenim d'habitatge. Clar, és que tot el servei se dona al centre de Barcelona, si tot es fa a Barcelona, la gent on ha de viure? A Barcelona, però a Barcelona no hi ha puesto per créixer. Per tant, tenim la Catalunya buida, tenim l'Espanya vaciada, doncs posem serveis posem inversions en el territori i probablement també el preu de la vivenda també baixarà.
Vostè ho diu molt clar, que no l'ampliació, però, per exemple, els comuns no ho diuen pas tan clar i Esquerra tampoc ho diu pas tan clar, no?
Clar, és
ho
que...
diuen amb la veu fluixeta, no?
Clar, és que...
Dona la cara,
és que és molt curiós el que fa els comuns i Esquerra Republicana, no? Presenten mocions al Parlament de Catalunya. Clar, presentar una moció al Parlament de Catalunya ho fa qualsevol, no? Però tu presentes la moció, es vota, i com que surti el que surti, el govern no està obligat, de què serveix? Si realment els comuns o Esquerra Republicana no volen ampliar-se, ho té molt fàcil. A Catalunya no donar-li suport al senyor Illa, que caigui el govern. Però és que a Espanya encara és pitjor, perquè els comuns és Sumar. I Sumar s'asseu en les còmodes cadires dels ministeris i li pica les palmes al senyor Pedro Sánchez tot el dia. Per tant, és que tenen els ministeris. Si tu de veritat no vols ampliació, que no s'expliquin una milonga, que no facin postureo polític, no, de posar la pancarta un dia i fer una moció al Parlament de Catalunya, però si després estàs donant suport a Pedro Sánchez, que ho vam veure l'altre dia a la compareixença, com la Yolanda Díaz va sortir a defensar a Pedro Sánchez. És que el que ha de fer Pedro Sánchez és convocar eleccions ja i donar la paraula als espanyols, no? Per tant, home, menys postureo i més realitat, no? I per tant, a mi és que jo, sincerament, per mi és vergonyós la postura que té ara mateix Sumar al capdavant del govern d'Espanya com a soci de Pedro
Sánchez. El senyor Urtasun, que és ministre de Cultura, va comprar l'edifici que hi ha dins de
la Casa Gomis.
La casa Gomis, no?
Per frenar-ho.
Sí. Per frenar què? Perquè no ha frenat res.
Ja que ens obren la porta a la política nacional i a la situació crítica del govern d'Espanya, m'agradaria que ens valorés precisament aquest moment de la política nacional després d'un congrés nacional del PP que ha estat molt plàcid per Alberto Núñez Feijóo, i no sé si amb un excés d'eufòria per part del PP, perquè per molt còmodes que se sentin ara mateix, és difícil que hi hagi eleccions amb un plaç de temps curt. Hi ha massa eufòria?
Jo no sento, no comparteixo aquesta reflexió. Nosaltres no estem eufòrics, perquè la situació del país no és per llançar coets. Vivim una situació molt greu, una crisi política i de credibilitat internacional molt greu que afecta directament a la imatge que té el nostre país, però que de portes cap endins és terrible, no? Perquè, clar, tot el que envolta el president del govern, des de la seva dona, el seu germà, els seus col·laboradors més propers, els dos secretaris d'organització, home, jo crec que tot això no només és vergonyós, sinó que també posa el país en una tensió crítica. I jo estic en el que diu el meu president, el Núñez Feijóo, que fa falta donar-li la paraula als ciutadans i que ells parlin. Quin govern vol? Si volen mantenir, doncs, aquesta situació d'inestabilitat d'un govern que és molt dèbil i que està pràcticament totalment entregat al que li demanen des de Bildu, del que li demana Esquerra Republicana o el que li demana el senyor Puigdemont des de molt lluny, o si volen una altra cosa pel nostre país, no? Per tant, jo crec que nosaltres som un partit seriós, un partit que vol fer bé les coses, que no només el Congrés ha sigut per reforçar el nostre posicionament polític, sinó que l'altre dia va quedar molt clar al Congrés dels Diputats que hi ha una persona que pot liderar el canvi al nostre país i es diu Alberto Núñez Feijóo. I davant d'aquesta persona el que tenim és un govern de desgovern, un govern totalment venut i que ara mateix està totalment acorralat per la corrupció política.
Molt bé, esteu escoltant com cada dissabte el programa Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, últim conversa d'aquesta temporada, al setembre tornem per això, en companyia de Juan Carlos Valero i Banguera, Manel Manchón. Ens acompanya avui el senyor Manuel Reyes, que és president del Partit Popular Barcelona, diputat al Parlament, que se m'havia oblidat al començament, i alcalde de Castelldefels també. Vinga, qui vol seguir?
Jo li volia preguntar, vull avançar,
Manel
perquè
Valero,
abans has fet una pregunta llarga i potent.
No, s'explaia.
No,
Valero
jo només...
Que
ja, aprofitant, i com a president del PP de Barcelona també, el PP català ara mateix estaria preparat per tenir un candidat si hi hagués eleccions autonòmiques? Perquè tampoc ho podem descartar, que a la primavera, segons com vagi tot, es convoquin aquí.
Bueno, no sembla que vagi, que hi hagi...
No sembla, però
a política sí. Tot és possible. Però nosaltres estem preparats, nosaltres tenim un grup parlamentari que està treballant molt bé, tenim ara la força de tindre 15 diputats, s'està treballant molt bé en totes les comissions, en fent propostes a les preguntes de control, s'està fent molt de territori, no només l'activitat política és al Parlament de Catalunya, sinó també és al territori. Nosaltres des de la nostra responsabilitat provincial també està treballant en constituir noves juntes locals, estem obrint seus, fa pocs dies va obrir una nova seu del Partit Popular a la ciutat de Terrassa, i per tant som un partit en creixement, això també ho donen totes les enquestes, i per tant nosaltres sempre estarem preparats quan els catalans estiguin cridats a la urna, no? Però jo crec que ara tenim un projecte molt consolidat que està funcionant, i per tant nosaltres aspirem doncs, a un canvi en Catalunya i treballem per això.
Amb quin candidat? Això?
El president és Alejandro Fernández, i jo crec que es va demostrar les darreres eleccions que el resultat va ser molt positiu, que van créixer, van passar de 3 diputats a 15, i per tant nosaltres tenim el nostre president, tot l'equip està treballant, i per tant jo sempre dic que l'important és que hi ha equip, que s'està treballant molt, i l'Alejandro és el president, està fent una molt bona feina en el Juan Fernández i en la resta de l'equip.
Vale, ara sí.
Sí, m'ha semblat, abans, quan explicava la seva posició contrària a l'ampliació de l'aeroport, que reclamava als comuns i a Esquerra Republicana que deixés, o sigui, que deixessin de banda el postureo. M'ha semblat una crida a l'acció, no? No sé, venint de vostè, em semblava una mica paradoxal, no? Vostè, la seva postura és de postureo també, o anirà a l'acció amb l'ampliació de l'aeroport?
Nosaltres anem...
Estarà en contra i es posarà davant de les màquines, diguéssim?
Bueno, si fa falta farem tot el que la legalitat ens permeti, no? Nosaltres treballem des del nostre ajuntament, hem fet propostes sempre sensates, hem fet també control a l'activitat aeroportuària quan hi ha aquests sobrevols nocturns que afecta especialment el descans dels veïns de Castelldefels, i estem també explorant totes les alternatives. Quan hi hagi l'oportunitat de presentar al·legacions a aquest projecte, també presentarem les al·legacions corresponents, i quan aquest projecte vagi a Europa, doncs també reservem la possibilitat de dir la nostra on calgui, a Catalunya, a Espanya, a Europa o al jutjat. I per tant, això ho estem treballant, i per tant, de postureo res. Nosaltres defensem molt clarament que la salut de les persones no s'hi pot jugar, i per tant jo tinc que defensar, com a ciutat més afectada pel soroll dels avions i per la contaminació, que això no és de rebut. Però clar, és que a mi em sobta que ens obliguen a posar les zones de baixes emissions als municipis de 50.000 habitants. Nosaltres que vivim a l'extrem metropolità, que tenim la sort de que tenim una platja de 5 quilòmetres i el parc natural darrere. Per tant, nosaltres la situació de contaminació de Castelldefels no és la mateixa que el centre de Barcelona o que altres municipis que no tenen aquests espais naturals que tenim nosaltres. Ah, però sí, has de posar la zona de baixes emissions. I els meus veïns, que no arriben a final de mes, què li tinc que dir? Que s'ha de vendre el cotxe i gastar-se 40 o 50 mil euros en un cotxe elèctric, que no podrà carregar-lo perquè no hi ha espai o no hi ha puesto per poder carregar els cotxes? Home, i el problema que tenim de contaminació a Castelldefels no és la zona de baixes emissions, són les altes emissions. Són les que passen per sobre de Castelldefels, que són els avions. Aquests no volen controlar la contaminació. Home, doncs si volem que la gent que té pocs recursos ha de fer la transició ecològica, doncs potser haurem de remirar o de buscar altres fórmules perquè aquests avions vagin on vagin, a mi em dona igual, mentre que no passin per Castelldefels.
Molt bé, seguirem molt atents a tot aquest culebrot que ha començat amb el tema de l'aeroport. Jo li vull preguntar ara per una trobada que hi ha dilluns, que és la Comissió Bilateral, Govern Central Generalitat, amb el tema del finançament singular per Catalunya. Es beneirà, s'aprovarà, i una primera part d'aquest finançament autonòmic o aquest nou model seria que Catalunya, la Generalitat, pogués recaptar tot l'IRPF a partir de l'any que ve, l'any 2026. Com ho veu això? És un greuge comparat amb la resta de comunitats d'Espanya, senyor Reyes?
Que tothom demani més recursos, això és habitual, no? A casa teva el teu fill sempre demana, papa, dona'm més, no? O que qualsevol demani més, bueno, però contra l'arte de pedir és el de no dar, no? Aquí es tracta de buscar un model que sigui beneficiós pel conjunt del territori, pel conjunt del país, i per tant, podem trobar un millor finançament per Catalunya i per la resta d'Espanya? Treballem el model que tenim ara, precisament no l'ha proposat el Partit Popular, va ser aquell que va proposar en el seu dia el Zapatero, i que jo recordo el Caro Rovira dient que havia aconseguit el millor finançament per Catalunya. D'això ja no se'n recorda ningú, això va dir Esquerra Republicana, que ho apatava amb el PSOE, no? Per tant, que s'ha de buscar millor finançament, bueno, ho podem estudiar, però la qüestió no és tindre més recursos, també és com gastem els recursos que tenim. Aquesta és la clau, en què estem gastant els diners a Catalunya, no? Per tant, que la Generalitat de Catalunya tingui més diners si s'ho gastarà després en TV3 i no en sanitat, doncs potser millor que ho tingui un altre els diners, no? Per tant, el tema no és qui recapta, sinó com es gestiona els recursos. Els ajuntaments, per exemple, nosaltres, l'Ajuntament de Castelldefels, com altres municipis, nosaltres no recaptem directament els nostres recursos. Ho farà Diputació. Què ho fa mal la Diputació? Que hi ha algun problema que un altre recapti els recursos i després et doni, en aquest cas, als ajuntaments? Si el sistema que tenim els ajuntaments, que la Diputació fa la recaptació i després transfereix els recursos als ajuntaments, això està funcionant, per què no pot recaptar l'Estat i després transferir a la comunitat autònoma? Quin problema hi ha? És que és la mateixa fórmula. Ah, no, d'això no parlem. Els ajuntaments no importen. Home, els ajuntaments donen molts serveis a la ciutadania. Per tant, jo torno al que parlaven abans. Jo vull un millor finançament per Catalunya i per la resta de comunitats autònomes, si podem trobar una fórmula, treballem, però home, aquesta relació bilateral em sembla que no és la més correcta. Per tant, els recursos d'Espanya ho hem de parlar entre tots. I no només les comunitats autònomes, sinó també no hem d'oblidar els 8.500 ajuntaments que hi ha a Espanya. I per tant, jo vull també que els ajuntaments diguin la nostra, que són els gran oblidats.
Vinga, més coses. Finançament, bilateral, alguna qüestió que us hagi quedat aquí prevista?
Aquesta revisió del finançament autonòmic és una exigència d'Esquerra, en la qual també aplica Junts. Junts va tenir un protagonisme més alt del que li tocaria en el Congrés del PP, precisament per la definició de quina relació ha de tenir el Partit Popular, sobretot a partir d'unes properes eleccions, tant amb Junts com amb el PNB. A Catalunya, el PP català, ja veus que diuen que no es pot arribar a acords amb un Junts que continua dient que ho tornaran a fer i que no ha descartat la via unilateral cap a la independència. Quina postura té vostè sobre aquest debat i creu que el Congrés del PP ha servit realment per definir la qüestió o encara estem liats amb el que ha de fer el PP respecte a Junts?
Jo ho tinc claríssim, el que ha de fer el Partit Popular és guanyar majoria, és la manera, hem de guanyar majoria per poder governar i per poder tot allò que hem promès per poder complir-lo. Perquè quan hi ha pactes, i sobretot quan hi ha pactes en tants partits, la cosa no pot funcionar bé. No ha funcionat bé el govern d'Espanya, no va funcionar bé quan li van fer el llit a Badalona a l'Albiol o a Castelldefels quan van pactar 10 partits perquè no governés el PP. Per tant, el que ha de fer el Partit Popular és, en aquest programa que tenim polític de transformació per Espanya, guanyar les eleccions de manera àmplia, en un suport majoritari, que permeti després a l'Alberto Núñez Feijóo poder fer tot allò que ha promès i tornar a posar el nostre país en el seu lloc, no? Per tant, hem de treballar en això i en això estem nosaltres. I ho va dir molt clar el president Feijóo aquesta setmana. Nosaltres volem guanyar i governar en solitari. I per tant, això no significa que no podem parlar. Per parlar es pot parlar amb tothom. Una altra cosa és arribar a acords. Però per parlar i escoltar, tu pots escoltar moltes coses. Però compartir no és el mateix que escoltar.
Però vostè sap que en el context actual de la política espanyola, també de la catalana, de l'europea, aquestes grans majories ja no existeixen, perquè el vot s'ha fragmentat a l'esquerra i també s'ha fragmentat a la dreta. Al final, encara que guanyi les properes eleccions, el més probable és que el PP hagi de pactar, potser no una coalició, però sí una investidura, tant amb Vox com amb altres partits de la dreta, com el PNB i Junts.
Aquest partit s'ha de jugar, i s'ha de jugar fins al darrer minut, no? I això de que les majories han passat a la història, a mi em deien que jo no seria alcalde, i contra tot pronòstic vaig guanyar l'any 2011, i sempre deien, no, si el Partit Socialista presenta una cabra, guanyarà la cabra. No, bueno, va guanyar el PP. I vaig governar per 270 vots l'any 2011. Després, durant l'any 15 que vaig guanyar i el 19, igual que li va passar l'Albiol, van pactar tots contra nosaltres, i el 23 em deia no, ja no fa falta que et presentis, que tornaran a pactar. Bueno, l'Albiol va treure 18 regidors i jo em vaig quedar 6 vots de la majoria absoluta, no? Per tant, les majories es poden aconseguir i jo crec que ara mateix hi ha els ingredients suficients perquè el Partit Popular tingui un recolzament majoritari. El que fa falta ara és que li donem veu als ciutadans i que la gent hi pugui anar a votar i expressar què vol al capdavant del govern d'Espanya. Jo estic convençut que l'Alberto Núñez Feijóo tindrà aquest suport majoritari quan abans millor i que li ha de permetre, doncs, tindrà les mans lliures per poder fer tot allò que cal al nostre país.
Vale, sí.
Jo volia preguntar-li per una qüestió local també de Castelldefels, les relacions amb la Universitat Politècnica de Catalunya. Hi ha un campus de la UPC allà a Castelldefels, i també les relacions amb el Canal Olímpic, que és de la Generalitat i que sembla que no és dels veïns de Castelldefels. Això ja s'ha, no sé, s'ha superat, ja el Canal Olímpic de Castelldefels també és de Castelldefels.
A mi m'agrada que diguis Canal Olímpic de Castelldefels, perquè la Generalitat de Catalunya li diu Canal Olímpic de Catalunya, no? Però bueno, jo li dic de Castelldefels, no? Perquè el canal es va fer per als Jocs Olímpics de l'any 92 i és una de les poques instal·lacions que van pagar entre tots els espanyols, perquè totes les instal·lacions, el Palau Sant Jordi, el Palau de Badalona i moltes instal·lacions que es van fer servir per als Jocs Olímpics es van transferir totes als ajuntaments. No, però el Canal Olímpic de Castelldefels no s'ha transferit. No? Jo ja li he demanat al president Illa i al conseller d'Esports que tenim ara que es faci aquesta transferència, que es passi al món local i que els veïns de Castelldefels i tothom ho pugui gaudir. Jo vull treure aquella tanca que hi ha ara mateix que impedeix el pas als ciutadans perquè la gent pugui passejar, pugui gaudir d'aquest espai tan meravellós que té la nostra ciutat i que ara mateix està tancat. No? Per tant, aquesta és la nostra reivindicació. Jo continuaré demanant a la Generalitat de Catalunya que el Canal Olímpic s'ha de transferir i que s'ha d'integrar conjuntament al campus universitari. Tenim una joia al Baix Llobregat, que és el nostre campus de Castelldefels. Es fa aeronàutica, agrònoms, satèl·lits, tenim un drone lab, tenim centres d'investigació com l'ICFO, que són centres de referència no nacional o europeu, no, internacional, no? D'estudis contra el càncer, d'aplicacions mòbils, ara tindrem una inversió molt potent. Fins i tot va vindre el president Illa al campus per parlar d'aquests xips que són fotònics, que vindran molts milions, suposadament, de la Unió Europea, que vindran una part a Castelldefels. No? Tot això s'ha de poder integrar tant el campus de la universitat com el Canal Olímpic i obrir-lo a la ciutadania, no? I poder gaudir d'aquest espai i de protegir la zona que tenim, la zona cepa que tenim a l'Olla del Rei, que l'Ajuntament hem demanat i van demanar a la Generalitat de Catalunya que la declarés zona cepa, i així es va fer l'any passat, i per tant tot aquest espai s'ha de protegir, aquest entorn que tenim fantàstic, i jo crec que tenim una oportunitat de fer un projecte conjuntament, Universitat, Incasol, Generalitat, Canal i Ajuntament, i estem en ello. No? Jo li demano més celeritat a la Generalitat de Catalunya, perquè aquest espai ara mateix doncs, està infrautilitzat i jo crec que té un potencial extraordinari per Castelldefels i per tot l'entorn.
Molt bé, doncs queda feta aquesta crida aquí i també doncs, per qui no conegui la zona de Castelldefels, doncs, bueno, que Castelldefels existe, no? Per molta gent de Catalunya que potser no té tanta tirada cap a aquesta zona. No?
Sí, a més estem al costat de Barcelona, estem a
15 quilòmetres. També per la gent de Lleida, gent de Tarragona, sí, gent de Girona, que també hi ha altres llocs a veure i a visitar. Sí. Doncs Manuel Reyes, president del Partit Popular de Barcelona, diputat al Parlament, alcalde de Castelldefels, gràcies per convertir aquesta conversa a l'última d'aquesta temporada. Al setembre, insisteixo, tornarem. També gràcies a Juan Carlos Valero, i Banguera i al Manel Manchón. D'un revés, bona tarda, bon cap de setmana, molt bon estiu i que vagi tot molt bé. Adéu-siau.
Bon estiu.
Adéu.